Sans Fronteres. Bona tarda a tothom, bona tarda Carol.
Bona tarda.
Bé, doncs, com cada dissabte, des de Sants 3 Ràdio i a Sants Fronteres, tornem a marxar de viatge. Sempre hem tractat de fer-ho d'una manera curada, no, Carol? Sempre hem procurat posar-hi tot el coneixement, no? Però aquesta setmana, precisament per això, volem parlar-ne amb una mica més de detall, precisament del turisme responsable, aquell que no perjudiqui a ningú ni a res. I precisament per això avui portem un convidat molt especial. Es tracta d'en Damià Caro. Ell ens explicarà què hem de fer quan anem de viatge per tenir aquesta cura de tot el que ens envolta. I bé, jo en primer lloc et faria una pregunta. Explica'ns una mica quines són les organitzacions a les que pertanys i què feu dins d'elles.
Bé, en primer lloc, moltes gràcies per haver-me convidat. Sempre és un plaer venir als estudis de Sants 3 Ràdio i veure a tota la família d'aquest barri. El turisme responsable és un concepte que com a tal va néixer fa una vintena d'anys al nord d'Europa i que com a moviment social doncs es va anar extenent a altres territoris fins que va arribar aquí, i aquí el prenen diverses entitats sota diversos noms. Aleshores hi ha entitats que li diuen camps de treball, li diuen rutes solidàries, estades, però el turisme és un àmbit més de les nostres vides, és un sector més del consum que realitzem, i com a tal, doncs, si anem a comprar o si assistim a un programa de televisió o qualsevol cosa, podem fer de forma responsable. Això no vol dir ni molt menys que sigui avorrit, que sigui una cosa lletja, ni que sigui així feixuga, no? Tot el contrari, pot ser tot el contrari. El que vol dir el terme responsable és que hem de ser responsables, hem de ser curosos amb el territori, amb les persones que visitem, que allò que nosaltres gastem en el nostre desplaçament doncs també reverteixi a la població local, no? És a dir, tenir uns criteris de sostenibilitat, de cura, que tenim, doncs, per exemple, si anem a comprar a botigues de comerç just, o simplement és com dir, bueno, què fem al nostre dia a dia, no? Tractem bé la gent, la tractem malament? Jo suposo que entre totes les veïns que ens estan escoltant intenten tractar bé la gent, no? Però a vegades tenim hàbits de conducta que ens condueixen a consumir de forma desproporcionada, i ens condueixen a vegades a fer coses que diuen, ah, sí, és que si ho diuen la tele, no? Ah, sí, sempre s'ha fet així. I, bueno, potser no sempre s'ha fet així, potser ho podem fer millor, no? I una cosa que diu és que això, que el turisme responsable ha de tenir cura del territori, de les terres, de les famílies que anem a visitar, i com a tal, aquí a Catalunya doncs, tenim moltes entitats que proposen diverses propostes en aquest sentit.
Des de la vostra entitat, que de fet seria interessant que ens en faci 5 cèntims, identifiqueu uns indicadors per fixar com un barometre, no?, dels destins, a veure, parlaves doncs, a nivell del tracte amb la gent, a nivell de saber sobre quins criteris pot definir un destí responsable.
Jo sóc el Damià Caro, formo part d'una entitat que és com sóc, comunicació social, que ja portem des de l'any 2006 doncs, promovent, difonent aquest tipus de pràctiques a l'hora de viatjar, i vam començar tot just amb un programa de ràdio a Ràdio L'Hospitalet, després vam portar a Ràdio 4, i doncs aquells oients que ens estiguin escoltant i que tinguin un ordinador al costat doncs poden entrar a www.coneixmon.org i veure les propostes, els programes, els àlbums de fotos, diversos comentaris també, que bé, potser és interessant per ells també que acompanyin aquesta audició d'aquest programa amb aquest visionat de la pàgina web. Com a tal, els criteris de turisme responsable, turisme sostenible, ecoturisme, tots són conceptes que al cap i a la fi el que venen a dir és que, bueno, hem de ser curosos, no? El mateix que dèiem amb el tema del comerç just. El turisme responsable es pot equiparar a comerç just. La diferència és que qui es desplaça no és el producte en aquest cas, sinó que és la persona, no? I aleshores el comerç just també respecta el camperol que produeix aquell producte, respecte també que aquell producte sigui de bona qualitat, no? És a dir, doncs, tots els criteris que per exemple li podem aplicar al comerç just també li podem aplicar al turisme responsable nosaltres per deixar de parlar de teoria i posar casos a la pràctica, no? Nosaltres podem practicar turisme responsable aquí al costat de casa, no fa falta marxar a l'altra punta del món, per practicar un turisme responsable. Quan anem a Girona, quan anem a altres pobles, doncs podem practicar, podem, a l'hora d'anar a dinar, doncs en lloc d'anar a dinar a un lloc que sigui d'una gran empresa multinacional, doncs podem anar a dinar doncs, al matrimoni de tota la vida que està allà donant àpats a les famílies que viuen al poble i també doncs, els turistes que venen de cap de setmana, per exemple, no? O quan anem a fer una excursió, doncs, anar per, no anar pel mig del bosc i anar per camins clar. Que ja estan marcats, no? És a dir, bueno, coses que ens surten de fer perquè també ens estimem el nostre país i igual que la gent que ve aquí de turista, no? Volem que respecti tant la nostra cultura, tant la nostra llengua, que també ens intenti entendre, no? I el mateix que nosaltres demanaríem a algú que ve de fora, no? Aquí, doncs que nosaltres també ho practiquem a fora quan sortim del país.
I quan parlem de turisme més llunyà, això es podria aconseguir limitant els intermediaris, per exemple?
Clar, els intermediaris en el comerç, en el món, doncs estan controlats per molt poques empreses. Si parlem d'alimentació, doncs són 5 grans empreses en el món que controlen l'alimentació a nivell de distribució, no? És a dir, que si un dia Mercabarna tanca, doncs aquí ens costarà que arribin aliments, perquè no tenim una estructura prou forta a nivell de petits pagesos que nodreixin d'aliments a la ciutat, no? Per exemple, a nivell de turisme, doncs clar, també estan les grans companyies de viatges catalanes, doncs des de Marsans i d'altres, Hotels Barceló, etc, etc, que també dius, bueno, jo me'n vaig a Cuba. Sí, me'n vaig a Cuba, però on vas de Cuba, no? A un complex turístic, te'n vas a dormir amb famílies, o com vas, no? Perquè un viatge a Cuba doncs, pot ser molt diferent depenent on t'allotges, també, no? I és, bueno, doncs intentar que aquests intermediaris, que aquests circuits que ja estan programats perquè veiem el que volen que veiem, no? I no veiem realment la realitat, no coneixem la gent, doncs una mica intentar superar aquests circuits habituals, trencar amb aquests circuits habituals i descobrir altres circuits que ens porten a conèixer, doncs, per exemple, famílies camperoles que viuen a Bolívia de forma harmònica amb el seu entorn, o fins i tot cooperatives al Japó que també doncs, a nivell de dones tenen una gran labor feta, o potser no tan lluny i aquí a Andalusia a conèixer un poble que es diu Marina Leda, que des de fa anys i anys està governat pel mateix poble, per dir-ho així, no? Una experiència única a l'estat espanyol, on és un poble que no hi ha atur i tothom treballa, tothom té un...
Curiós, eh?
El dret a l'habitatge no només és teòric i està a la Constitució, sinó també és respectat i tothom té dret a l'habitatge a un preu mínim, i dius, hosti, pues, potser sí que és interessant sortir-se dels circuits, perquè després una vegada realitzat aquest viatge, que és aquí també la part interessant d'aquest tipus de propostes, una vegada has fet aquest viatge, tornes a casa no només amb un sac de fotografies, sinó amb un sac d'experiències, de coneixements, de reflexions, de llaços afectius que has creat amb aquella població que has visitat, i tornes a casa canviat, ja no ets el mateix.
És l'autèntic valor del viatge. Aquest és l'autèntic valor, és evident. Tu estàs parlant ara de turisme responsable, i nosaltres també, però per altra banda també sentim parlar de turisme de sostenibilitat. Perquè tothom ho entengui, és el mateix o quines diferències hi ha entre un i l'altre?
Podem crear matisos, però en tot cas el fons, el contingut bàsic és el mateix. El turisme responsable li podem dir turisme just, li podem posar també l'adjectiu de sostenible, podem fins i tot invertir els noms i dir ecoturisme. Bé, l'important és quines són les pràctiques. Per exemple, a nivell de Catalunya, doncs hi ha moltes organitzacions diferents, que des del Servei Civil Internacional de Catalunya, que ofereixen camps de treball, des de l'Associació Catalana per la Pau, que ofereixen brigades més polititzades, des de la COCAT, que és una coordinadora també de camps de treball, diverses organitzacions que bé, cadascuna li diu el nom que vol, però que en definitiva entenen el viatge com una eina de transformació social, o el viatge com una forma de conèixer-nos més a tots i totes.
Parlàvem de camps de treball. Això em sona que pot ser que el viatge sostenible, el turisme, si és responsable, requereixi una durada mínima, és a dir, mentre pots anar a París en 5 dies i tenir ja una visió bastant general bastant complerta, doncs en un turisme responsable hagis de realment endinsar-te en la vida diària, i això és més temps.
Clar, avui per exemple, si jo dic, hosti, mira, tinc unes ganes de marxar a Londres, boges, i me'n vaig aquesta tarda, puc fer-ho, no? Perquè potser el bitllet d'avió em costa 4 rals, però, i me'n vaig aquesta tarda i arribo ja mateix i vaig al primer hotel que vull, perquè, ah, mira, tinc diners, no és el cas, però bueno, podria fer-ho, però jo què sé, jo potser de Londres no tinc ni idea, jo potser d'anglès no en parlo, jo potser allà no conec a ningú, bueno, però estic a Londres, què estic fent? No estic preparant el viatge? No. El viatge comença abans de realitzar aquest mateix viatge, comença la preparació. I quan estàs, primer, situar el país, situar la regió, situar el poble, no? Situar les famílies que vas a veure, conèixer les seves característiques, saber com viuen, com es relacionen, com mengen, com aprenen, com riuen, com ballen, no? És a dir, el viatge comença molt abans. I totes aquestes organitzacions, doncs, que les trobareu al directori d'entitats de la pàgina web del coneixement.org, n'hi ha moltes més, però la gran majoria estan en aquesta pàgina web, doncs fan preparacions abans d'aquest viatge, fins i tot fan preparacions, doncs, per exemple, si fan el viatge a l'estiu, el juliol o l'agost, doncs es comença a preparar el viatge al mes de gener, no? També per entendre no només el país, sinó com ens relacionem amb l'hemisferi sur, per exemple, no? Quines relacions de dominació hi ha amb aquells territoris o amb aquelles poblacions, no? Per entendre també una mica no només com és el Brasil, com és Equador, sinó entendre com des de l'estat espanyol, des de Catalunya, ens relacionem també amb aquests territoris a nivell d'explotació de recursos naturals, ja sigui a través de Repsol, ja sigui a través de la Caixa, ja sigui a través de grans empreses que també oprimeixen aquells pobles.
Podríem dir que actueu o que actuen com una agència de viatges en el fons?
En la forma no, perquè estarien cometent una intromissió professional, perquè pròpiament aquestes entitats no són agències de viatge. El que fan aquestes entitats són proposar, en tot cas, aquestes experiències, no? Aleshores, el bitllet d'avió sí que s'ha de pagar a cada persona que vulgui viatjar a aquests indrets, i també aquesta persona que s'animi, doncs, a viatjar a País X, doncs, també assumeix uns costos del seu manteniment, doncs, al país també que vulgui viatjar, no? Per també cobrir les despeses que significa i la seva estada allà.
Però sigui el que vulgui fer un tipus de viatge responsable, diguem, posant-se en contacte amb vosaltres, diguem, aviam, podríem dir que li prepareu el viatge o se li prepara el viatge sense que es tingui que preocupar només de les despeses?
Sí.
És així?
Sí. Clar, cada organització, doncs, ja té unes rutes, ja té unes cooperatives, ja té unes famílies, ja té tota una organització muntada, i també coneix les seves contraparts, les famílies, les entitats, ja les coneix de fa temps, ja siguin del Marroc o siguin del país que siguin, i per tant no és que tu t'agafis la motxilla i dic, hosti, mira, vaig a descobrir on. No, ja tens un circuit una mica marcat que es pot desmuntar una vegada arribis allà, i en lloc de visitar el nord, visita el sud, perquè hi ha pluges monsòniques i el nord és impossible visitar, no? Però sí que hi ha una preparació i que no arribaràs allà i hauràs de buscar-te la vida, no? Però en tot cas, el més important és el fet d'atrevir-se, de donar aquest pas, no? Emprendre aquest tipus de viatges, que les pots fer acompanyats d'aquestes entitats, perquè ja tenen relacions de cooperació amb aquests països, amb aquests pobles, no? I aleshores aquestes entitats aprofiten aquestes relacions de cooperació que ja tenen establertes per també, doncs, visitar els mateixos projectes o visitar això, aquestes famílies com viuen, no? Ho pots fer de forma acompanyada, però tu i jo, qualsevol que ens estigui escoltant, també ho pot realitzar de forma individual, tenint en compte que l'acció de viatjar produeix uns impactes positius i negatius. Positius i negatius, vulguem o no. En qualsevol acció que realitzem sempre generem impactes. El turisme sostenible, alguns diuen que no deixa petjada. Petjada en deixa, perquè estem passant per allà. pot ser una petjada més agradable, més erosiva o menys, però la petjada la deixem. Perquè un poblat del Senegal, quan arriba un blanc que no arriba molt habitualment, doncs s'alegra que algú de fora vingui a visitar com més viuen, no? Perquè dius, hola, tu que vens de tan lluny, vens aquí per conèixer-nos a nosaltres, però què dius, mare meva?
Deu ser molt, molt gros per ells, no? Molt impactant.
Clar, és com, fuà, fantàstic, t'agraïm un munt, la teva esforç, la teva gratitud per venir aquí, no? És, uà, doncs sí que estàs deixant una penjada quan marxes, no?
Fer turisme responsable sempre passa per conviure amb la població local i realitzar una activitat, sigui, o implicar-se en un projecte?
No, a vegades simplement passes per allà, no tens el fet de, per exemple, dormir amb les mateixes famílies, no? Hi ha experiències que sí, però n'hi ha altres que no. Aleshores, la majoria del temps, o és obvi que sí que el passes amb la població local i el pots compartir simplement, no sé, al Marroc compartint un te, no? I parlant, doncs, de relacions entre homes i dones, per exemple, mentre s'està cuinant, o en altres vegades, doncs sí que és un camp de treball i és molt més específica la convivència, també la labor del cada dia. Potser, doncs, sí que col·labores durant el matí en una activitat en concret i a la tarda, doncs, la tens més lliure per fer el que vulguis, entre cometes, no? És a dir, que hi ha diverses possibilitats per tothom i que s'adaptin a cada gust.
Possibilitats econòmiques també? És tan assequible un viatge de turisme responsable com un que seria més convencional i més...
L'aspecte econòmic en l'actualitat, doncs, és complicat també,
per tothom, sí.
Per tothom. I els bitllets d'avió són els que són, és a dir, la despesa més important és aquesta, no? El bitllet d'avió, i després, doncs, cada entitat cobra un tant per cent pel fet de proposar i també per cobrir les despeses del personal que difon aquest tipus d'iniciatives i per les famílies, no? És a dir, no és un xollo, per dir-ho així, però tampoc no és privatiu.
Em sembla que ha portat un regal de música, no, el Damià? Què us sembla si l'escoltem?
Músiques del món, a veure si devinem d'on són.
Aviam, Jordi, sisplau.
Doni, doni, yambela. Doni, doni, yambela. Doni, doni, yambela. Songolo, doni, doni, yambela. Mi mana mungu ya utai na fonson. Doni, doni, yambela. Doni, doni, yambela. Doni, doni, yambela. Songolo, doni, doni, yambela. Mi mana mungu ya utai na fonson. Doni, doni, yambela. Doni, doni, yambela. Doni, doni, yambela. Songolo, doni, doni, yambela. Mi mana mungu ya utai na fonson. Doni, doni, yambela. Laga, laga, to yambe bara. Seli balide yambe bara. Dolomi de yambe bara. Sunguruba yambe bara.
Bé, crec que vam fer una petita volta per Àfrica, no?
Sí, no, ben animada.
Sí, molt bé. De fet, això, volia saber quines serien les... Bueno, ja existeixen destinacions estrelles, és a dir, per exemple, en zona d'Àfrica, no? O també has esmentat Bolívia, però es pot fer turisme responsable a qualsevol lloc? Bueno, ho has dit, no? Però em sembla que destaquen algun que altre.
Per mi és difícil, sempre respondre a aquesta pregunta, perquè no em puc quedar amb un o dos o tres països o quatre. Per mi la llista són tots els territoris, tots els pobles. Però bé, sí que hi ha alguns programes que et fan més gràcia que d'altres, i, per exemple, per tant, econòmica, estereotips i fer també viatges a Europa, Per exemple, hi ha una illa a Dinamarca que es diu la illa de Samsø, que és una illa que és 100% sostenible. Què vol dir? Que tota l'energia que consumeixen doncs la produeixen ells mateixos. Va ser un empresari amb bastanta visió de futur que va dir: ei, veïns i veïnes, que això té cara i ulls, anem a treballar per aquesta línia, no? I és una experiència que doncs la tenim relativament aquí a la vora i que és interessant de conèixer, no? Com s'organitzen, com s'ho fan. O també un altre destí també interessant pel que significa, no? per la cruïlla de cultures és Turquia, no? Turquia també és un país on hi conviuen també persones del Kurdistan, també la nació més gran sense un reconeixement, i també Turquia el que representa entre Orient i Occident, no? És ara mateix la joventut doncs gaudeix d'aquesta riquesa cultural, d'aquesta riquesa de pensament entre el que podria ser l'Àsia i el que podria ser l'Europa. No? Aleshores també és un territori molt interessant. I d'altres d'Amèrica Llatina, doncs, o d'Àfrica, Moçambic, també hi ha organitzacions camperoles i de pescadors que estan molt ben organitzats, i també les experiències que hem escoltat d'allà són molt maques. I a Amèrica Llatina, bueno, no sé, me la quedo tota.
De totes maneres, ara que has parlat de Turquia, m'has fet pensar que no para d'haver-hi circuits d'aquests que et diu, amb volada, amb globus per la Capadòcia. Sembla que la gent no estigui al tanto, no?, d'aquestes iniciatives que hi ha, que a mi em semblen molt interessants, però que no deixeu de veure en els fulletons i en els anuncis. Viatge a Turquia... Bé, tots són circuits. Per
tots
tant,
circuits,
et limites, sí, a anar amb un autocar i t'ensenyen aquella cosa superficial de paper cartró que diem moltes vegades, no, Carol? Que hi ha en molts circuits. Bueno, a mi em crida una mica l'atenció, no? El que estàs explicant i la realitat de lo que potser veiem, no?
Sí, bueno, són com les modes, no? Ara avui toca portar pantalons curts, demà llargs i demà passat de campana o altres trets, no? Dius, bueno, són modes que el mateix sistema capitalista promou perquè anem consumint, no? I aleshores doncs hem de fugir d'aquests criteris, de les publicitats, de tots els anuncis que ens fan consumir realment coses que nosaltres no desitgem, sinó que ens fan desitjar. I bueno, a treballar amb altres circuits, com dèiem abans, que estan molt més amagats, que costa molt més conèixer perquè no tenen un recolzament institucional prou potent perquè siguin conegudes, però que si tu te'n dones compte, doncs potser al teu barri hi ha entitats que treballen sobre aquest aspecte, o potser no hi ha entitats que treballen sobre turisme responsable, però treballen sobre comerç just. I si treballen sobre comerç just, segurament coneixerà alguna altra entitat que fa propostes de viatges com aquestes.
De tornada, crec que són tendències que no substituiran el viatge convencional, que sempre existirà, però totes coexisteixen.
Sí, clar.
I de totes maneres, si mirem enrere, suposo que l'abans que s'ha fet en els 10 darrers anys en aquest tipus de turisme, doncs és molt meritori, no? És molt satisfactori.
Sí, cada vegada està creixent més, un sector que creix, i tampoc no es tracta de substituir un model per l'altre, sinó que es tracta és que les pròpies empreses turístiques, els propis turistes incorporin aquests valors i que ho acabin sent de responsables. No es tracta de substituir o eliminar una cosa per l'altra, ni molt menys. Es tracta de convèncer a tot el sector de que aquestes són les pràctiques per viure en un món habitable i un món sa, i una terra sana i una gent contenta i feliç.
Molt bé, doncs jo crec que estem en fase amb aquesta filosofia, no? Des de Sants Fronteres, i per això doncs en agraem moltíssim haver rebut avui el Damià Caro. Moltes gràcies.
Un plaer.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs si voleu trobar tota aquesta informació la podeu trobar a
www.coneixmon.org.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Ens trobem la setmana que ve. Ara mateix podreu escoltar els contes del món, doncs, que ens expliquen els nens de diverses escoles. I si voleu contactar amb nosaltres per explicar-nos també els vostres viatges, ho podeu fer mitjançant el 93 298 1919. Agraïm al Jordi. I fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Els animals i el noi. Aquesta història va passar al Marroc. Hi havia un noi que anava amb el seu pare a pescar. El pare va capturar una balena i va dir al seu fill:
aguanta la xarxa.
De sobte, la balena va començar a parlar.
Deixa la xarxa i t'ensenyaré a mar des de la meva boca i podràs fer el que vulguis.
I la va deixar anar. Després, quan el pare va tornar, el va renyar molt i em va fer fora de casa. El dia següent el noi va anar a parlar amb la balena. Li va explicar el que li havia passat i li va demanar ajuda. Així que la balena va portar una illa. Un dia a l'illa, el noi va trobar un tigre dins d'un forat i aquest va dir...
Auxili, auxili!
El noi el va ajudar, però amb una condició, que no se'l mengés. Com a recompensa per haver-lo ajudat, el tigre es va arrencar un pèl i el va donar al noi tot dient-li...
Si mai em necessites, pren aquest pèl i jo et podré ajudar.
Al cap d'uns dies, el noi va veure un niu d'àliga amb pollets que estaven a punt de caure. Així, ell va col·locar el niu bé perquè no caigués, però aleshores va arribar l'àliga i va pensar que el noi volia agafar els pollets. I se'l va voler menjar. Un pollet va dir...
No te'l mengis, ells ens has...
I l'àliga li va donar una ploma al noi i li va dir...
Si alguna vegada estàs en perill, crema la ploma.
Caminant, caminant, va trobar una filera de gent molt llarga i el noi va preguntar...
Què hi feu aquí?
Som aquí perquè la princesa es casarà amb qui s'amagui de manera que no ho pugui trobar.
Va dir l'home.
Jo també vull participar.
Va dir el noi. I tothom va començar a riure. Després va anar a parlar amb la reina i ella també se'n va riure. El noi va fer un xiulet i de seguida va venir la balena. Es va amagar la seva boca i el va portar a mig del mar. Però la princesa era molt llesta i el va trobar. Després va cremar la ploma i l'àliga va aparèixer i el va portar més enllà dels núvols. La princesa el va trobar. Després va cremar el pèl del tigre i li va demanar que el portés a sota l'habitació de la princesa. El tigre va fer un gran forat i el va amagar. Tothom va quedar impressionat i així és com va aconseguir casar-se amb la princesa. Va avisar el seu pare perquè vingués a viure amb ells i van ser feliços. Tothom el respectava i mai més no va matar cap més animal. Sí.